matí, informació, reflexió i entreteniment.
Senyores i senyors, preguem que desconnectin els seus dispositius mòbils, s'asseguin còmodament a les butaques i gaudeixin de la funció que és a punt de començar. I és que arriba un dijous més, una nova edició dels Prescriptors!
Doncs ja tenim els nostres prescriptors aquí preparadíssims per posar-nos al dia de totes les novetats, per seduir-nos, per fer-nos emocionar i també, doncs, segurament, per fer-nos reflexionar. Primer de tot, donem la benvinguda al Pep Carpena, el nostre infiltrat a les butaques dels teatres.
Què tal? Bon dia a tothom.
Molt bé, amb moltes ganes de descobrir que em sembla que vas anar al Teatre Goya, no?
Sí, qui t'ho ha dit?
Un pardalet que tinc per aquí, a producció. I també ens acompanya en Sergi Bracons a moltes sèries. Avui, què ens portes?
Alguna de l'HBO porto avui.
Molt bé, perquè ara que m'he passat HBO, dic que ara sempre em porta de Netflix, no pot ser això. I clar, Bea, no sé, hauries de posar una música així especial, perquè avui tenim, doncs, el Xavi Miralles, que arriba de Canes, eh?
Hola.
Com ha anat? Com ha anat?
Bé, molt bé. Home, ja us
mira,
trobava a faltar,
els paparazzis,
eh?
Mira els paparazzis. Ah,
sí, clar. Jo sóc d'un gran interès per ells.
Home, per mi sí. Jo anava mirant els teus stories d'Instagram i pensava, ai, mira, mira.
Sí, sí, molt
mira
guai.
Mira que bé està passant.
Sí, aviam, hem anat per feina, en realitat, però, home, entre reunió i reunió, doncs, també venia de gust a poder gaudir del festival i bé, és molt guai. Sempre et trobes amb molta gent interessant i coses molt guais. Les estrenes allà es viuen a lo grande. Aquest any ha estat molt marcat, sí? Però per prescindir de moltes coses relacionades amb el cinema d'allà, perquè les dones han fet una revolució important. Bueno, l'Asia Argento va fer un discurs final a la clausura molt impactant, que va ser violada pel Harvey Weinstein a Cannes, feia, no sé si va dir 17 anys o alguna cosa així.
Que
o sigui,
Dios.
Sí, sí, s'ha vist un canvi del festival en molts aspectes.
Molt reivindicatiu, no?
Sí.
Llavors,
mm-hmm.
Molt bé, doncs,
puc fer una pregunta, sí, de tipus logístic? Com funciona quan vas a Cannes? És com si anessis a Port Aventura i... No, ho dic... Sí, o sigui, pagues una entrada i pots anar a veure totes les estrenes o tries les que vols anar a veure, o com funciona?
Doncs, o sigui, t'acredites com a persona que està relacionada amb el cinema, i llavors amb la teva acreditació pots entrar a veure qualsevol pel·lícula, però has de fer unes cues força tremendes o saber estar quins dies s'estarà més buit o no, mm-hmm. Per les pel·lícules que estan ja a les sales, diguéssim, normals. Hi ha com la Lumière, que és el teatre gran, el cinema gran, i allà sí que has de fer la sol·licitud d'acreditació, perquè aquell és amb la red carpet i tot això. Jo vaig demanar-ne 7 i no em va tocar cap. És loteria. Hi ha massa demanda per poder-hi entrar.
Clar, m'imagino. I quina pel·lícula et va impactar més, doncs, de les que has vist?
Em va agradar molt una que es deia The Harvestists, que és una pel·lícula sud-africana sobre dos nois de Sud-àfrica que són homosexuals, i un és adoptat, l'altre no, bueno, i tenen una relació molt especial, sobre la repressió, també sobre la imposició del masclisme, sobre els cànons que hi ha en aquella regió, i molt interessant, una pel·lícula molt, molt bona. I després vaig veure un documental també portuguès que va guanyant dels premis, però ara no me recordo del títol, i poc més vaig poder veure de pel·lis, no et pensis. Em vaig quedar
però
fora
igual,
de la majoria,
no? És igual, perquè suposo que ja veure l'ambient, no?, que si respira tot de celebrities per allà, ha de ser una bona experiència.
Sí, va ser molt divertit, perquè sortíem d'una reunió que, a més, ens havia anat fatal. Ens va anar fatal, i jo vaig sortir superofuscat i anava dient, però és que aviam, però és que què pretenen, que no sé què, no sé quantos. Anàvem al Genís, amb un dels meus companys, i de sobte em diu, mira, el Pierce Brosnan, i jo, ja, sí, perquè no sé què, tal, no sé quantes, i de cop em trobo que estava el Pierce Brosnan davant nostre, que ens estava bloquejant el pas per on havíem de passar, i jo anava cabrejadíssim, i va ser com... Vale, m'és igual, que em deixi passar. I sí, sí, vam passar i estava per allà. Sí, és veritat, a vegades te'ls trobes per allà al mig, perquè clar, quan tens l'acreditació, doncs entres pels passadissos per on hi ha els artistes i on està la red carpet al costat i tot, i bueno, si te'ls vas trobant... Si estàs acreditat, és molt fàcil trobar-te gent.
Quina gràcia. Sí, sí. Home, és que tu també ets un artista. Vinga, sí, bueno. Va, qui vol començar avui?
Mira, jo
Pep, puc? Vinga, sí, clar.
Doncs aquesta setmana he anat a veure una obra que ja s'ha convertit en un clàssic modern. De fet, ja és la tercera o quarta vegada que tinc la possibilitat de veure aquest text de Yasmina Reza. He anat a veure Art. I pels que aneu poc o molt al teatre, segur que n'heu sentit a parlar, no? D'art o no?
Jo, sincerament, no.
En sèrio?
No.
Vosaltres tampoc?
Jo últimament vaig molt al teatre, però a veure Rapunzel, saps? Coses així.
És que últimament m'espatlleu totes les crítiques, totes les...
Oh, ja.
Què faig ara?
No, va. La Bea diu que sí i en Pau també.
Sí? Va, doncs explico una mica de què va, vale? D'entrada, un apunt sobre l'autora, Yasmina Reza, francesa, nascuda a París i autora també de dos textos prou coneguts. A veure si algun d'aquests el coneixeu. Un déu salvatge.
Home, sí.
Sí, sí, val, el Xavi sí, perquè se n'ha fet una versió cinematogràfica.
Sergi, i... tu i jo a la cadira de pensar, eh?
Sí, sí.
I després, un altre que també va ser força conegut, que es diu Una comèdia espanyola, que es va estrenar al Teatre Nacional el 2009 i que la va dirigir Sílvia Munt. La que ens ocupa, Art, es va estrenar a l'octubre del 1994 a París, o sigui, déu-n'hi-do, el que ha plogut des de llavors, però la veritat és que al llarg del temps s'ha anat evidenciant que s'ha de considerar un clàssic contemporani molt important. I, de fet, ha tingut un munt de versions a tot el món. No sé si sabeu de què va, però us ho explico. L'argument és molt conegut i em sembla que és prou engrescador. Resulta que, imagineu-vos, que nosaltres tres som amics i el Xavi es compra un quadre blanc. Blanc vol dir blanc.
Absolut. Sense res.
D'un conegut pintor que es diu, si no em recordo molt, Andrius o Andrium o una cosa així. I sí que és veritat que sembla ser que el quadre, bueno, allà no es veu, però sembla ser que el quadre té unes línies transversals molt fines de color blanc, també. Val? Per tant, quan et mires el quadre, realment veus un quadre absolutament blanc. I la gràcia
només
està...
Només si ets esquimal, pots veure ja, no? Ves?
No, perquè si ets un esquimal, diguéssim que ja tens com el tema dels
els
tons dels blancs,
no?
O el domines més. I, clar, no passaria res si aquest quadre hagués costat pocs diners, però resulta que li ha costat 200.000...
Més que el viatge al Canin.
200.000 euros.
Home, per Mare favor.
Sí.
Quina bona crítica, eh?
No, és que, clar, això genera, entre els tres amics, genera, diguéssim, molts...
Conflictes i debats, no?
Clar, molt. N'hi ha un que no entén què coi ha fet l'amic gastant-se 200.000 euros amb un quadre blanc. I l'altre, que està com entre dues aigües, està bé. I la cosa agafa embranzida i és guai quan, els actors que els interpreten són el Pere Arquillué, el Francesc Orella, que el sabeu, no? El de... Ara em sortirà el nom de la sèrie. M'ajudeu? Sí? Sí?
Marlí,
exacte.
Bé, gràcies. Un punt pel Pau.
Gràcies. I en Lluís Villanueva. Està clar que no s'han escatimat recursos per tal de donar a l'obra l'empanteta per tal de que anés encara una mica millor si és que en faltava alguna. Escoltem-nos en un petit fragment.
Com pots dir a la gent que aquests colors t'emocionen?
Perquè és la veritat.
Aquests colors t'emocionen.
Sí, aquests colors
t'emocionen. Aquests colors t'emocionen,
Ivan. Aquests colors t'emocionen i té tot el dret.
No hi té cap.
Com que no hi té dret?
No hi té dret.
No hi té cap dret, no.
Per què no hi té dret? Em sembla que no ets conscient que no estàs gaire bé. Hauries d'anar al metge.
No té cap dret a dir que aquests colors t'emocionen perquè és mentida.
T'emocionen aquests colors?
És que no hi ha colors!
Que no hi ha colors!
És boníssima,
jo vull fer un incís.
Aquest debat...
Per què en aquest exemple he hagut de ser jo, el boig, que s'ha comprat un quadre blanc?
No, perquè tenia davant. Un quadre blanc amb ratlles blanques transversals pràcticament imperceptibles i 200.000 euros.
Mare meva.
Mireu, en el seu moment, fa 20 anys, imagino que el que anava relacionat amb l'art contemporani causava més controvèrsia que no pas ara, tot i que veig, una vegada he parlat amb vosaltres, que en aquests moments també fa com impressió. El públic, quan parlen del preu i just després treuen la tela, tothom s'enriola, tothom, i que realment el tema continua fent gràcia. Però penso que és un encert l'enfoc que li dona el director Miquel Gorriz, perquè, a diferència d'altres versions que n'havia vist, n'apreta molt més la comicitat. Els trets grotescos de les converses que tenen els tres amics, la veritat és que tenen molt de suc. I, indubtablement, en això té molta ajuda, o ajuda molt el fet que el text l'hagi adaptat en Jordi Galzeran, que, bueno, si no ho sabeu, és l'autor del mètode Grönholm.
Aquesta sí.
Així que ens trobem una versió molt més estripada que la que es va poder veure a Barcelona el 1998, a Barcelona, interpretada per Carlos Hipólito, Josep Maria Flotats i Josep Maria Pou, quins tres, eh? Mm-hmm. O sigui que en aquell moment jo la vaig anar a veure, però era molt més seriosa. Recordo fins i tot que tots tres anaven vestits de blanc, com el quadre, i en aquesta versió que vaig anar a veure em vesteixen normal, i això fa que empatitzem molt més amb tot el que els hi passa en els tres personatges. Ara parlaré una mica de les interpretacions. Com podeu veure, s'han buscat tres actors mediàtics, imagino que per dues raons. D'una banda, la més lògica i la que tindria a veure amb la vessant empresarial, que és la que fa que, si són tres actors molt coneguts, doncs hi hagi molta gent que tingui interès en anar-los a veure, i per l'altra que realment necessites tres actors de molta entitat, que tots tres interpretin molt bé els seus papers, perquè si no la cosa pot igual anar un pèl coixa. Tots tres estan molt bé, però m'agradaria destacar-ne un per damunt dels altres, que és en Pere Arquillué, que és el que interpreta l'amic més indecís, més bohemi, està a punt de casar-se, no s'acaba d'aclarir, no sap si donar la raó a l'altre, i no ho faig molt sovint, però està espectacular.
Oh, uns aplaudiments, Bea, sí, uns aplaudiments. El
Pere Arquillué està espectacular, perquè, home, entre altres coses,
si ho diu, és un, diu en Pep.
És un paio que el tenim molt, o estem molt acostumats a veure'ls en paper dramàtics, de mala persona, i en aquí fa un paper absolutament al revés, i té un tros que deu durar, no sé, potser un minut o un minut i mig d'un monòleg que fa super ràpid, pràcticament sense respirar, que quan acaba l'aplaudeixen. Estem a mitja representació i el públic l'aplaudeix, perquè realment és un exercici que jo no, que m'imagino que deu costar moltíssim de fer. Els altres dos estan molt bé, també. No hi ha cap però el Pere Arquillué, la veritat és que està excel·lent, diria. I acabaria la crítica parlant-vos de l'escenografia. No us desvetllaré exactament com és. També tons blancs, trencats, amb una il·luminació molt ben triada i molt original. Pels que tingueu ganes d'anar-la a veure, això s'acaba el 17 de juny del 2018 al Teatre Goya. Dos passis els dissabtes. Si voleu saber més horaris, doncs ja sabeu la pàgina web del Teatre Goya.
Doncs em sembla molt interessant per aquesta crítica que fa, no?, de tu, la banalitat de...
Però tu ho pagaries?
Jo no ho pagaria, i a més voldria tenir l'amic que em diu que sóc una imbècil per pagar aquest preu, saps? Perquè crec que també és una bona crítica del tema de les amistats, perquè moltes vegades...
Sí, el que passa que, en realitat, a mesura que va passant l'obra, el tema del quadre sí que té protagonisme, però agafa molta entitat les relacions humanes, no?
Clar, les amistats i la sinceritat, no?
Es comencen a dir coses que no s'havien dit mai, coses que no sabien els uns dels altres. No sé, és una de les que penso que... fa molt temps que la fan a Barcelona, i de fet em sembla que l'han anat a veure com 80.000 persones, estem parlant
sí.
Porta ja molt de temps, però pels despistats que encara no hi hagin pogut anar...
Com en Sergi i la Raquel.
Per exemple, doncs mira, fins al 17 de juny teniu temps d'anar-hi.
Sí, perquè ara, no? Què? Sí. Fa bona pinta.
Sí, no?
Sí.
Vinga.
Pues eso.
Doncs ara fem canvi de papers i ara és el torn de... qui vol començar? Va.
No ens barallarem. A mi em dóna igual.
A mi també.
Vinga, va, que us deixo triar.
Ja vaig jo, vaig jo. Vinga.
Que tímids.
A veure, que va buscant, posa-li la sintonia mentre va buscant, sí.
Vinga, doncs ja ho tenim, això.
Va, que tinc aquí paper i llapis per apuntar. A veure,
comencem amb Netflix. Uh-huh. I a més és una que tu ja has vist la primera temporada, Raquel.
Ah, ja sé quina és.
Por 13 razones.
Jo també l'he vista, jo també l'he vista.
Posarem el tràiler, tot i que el tràiler ja poc que parlen poc, però jo us explico una mica. Posem res, un trosset. Jo us el vaig comentant una mica per sobre perquè aneu escoltant la música, però tots coneixeu les Polaroids que treuen aquestes fotos típiques a l'instant...
Boníssimes, jo tinc una, eh? Doncs com una relíquia, m'encanten.
El tràiler va sortint tot de fotos amb els personatges de la primera temporada i en l'última escena del tràiler apareix la foto aquesta on posa un text on posa que el que ha passat a la primera temporada només era l'inici.
O sigui, què dius ara?
O sigui que tots els que hem vist la primera temporada sabem com acaba, que no ho desvetllaré tampoc,
no.
I tampoc ens podíem esperar què passarà a la segona temporada.
Doncs ara ens poses el llistó ben amunt, eh?
Exacte.
Perquè sí. Parles d'aquesta sèrie perquè tot just s'estrena, no?
Exacte.
O s'ha estrenat fa pocs dies,
s'ha estrenat el 18
sembla.
De maig.
Molt bé.
I Netflix és una companyia on les treu tota la sèrie de cop. Jo només m'he vist el primer capítol encara, però bueno, com que ja surt tot de cop...
Ja tinc feina aquest cap de setmana.
Exacte. Tinc per anar mirant i sé que no m'hauré d'esperar setmana rere setmana per anar veient els capítols, que sempre m'agrada veure'ls una mica tots de cop. Doncs tenim a la sèrie del mateix creador, del Brian Yorker, que ha tret aquesta segona temporada de 10 capítols el 18 de maig, no, 13 capítols, que va ser nominada a Globus d'Or, a millor actriu, etcètera, i a millor actor, també. No desvetllaré quins actors surten i quins no, per tots aquells que no heu vist la primera temporada la pugueu mirar sense que jo us faci cap spoiler. I... poca cosa més tinc a dir, simplement que aquesta sèrie seguirà amb coses encara més dures de les que tenia la primera temporada, en tema de bullying, maltractaments...
Pobre Sergi, està supercohibit per no fer spoilers, eh?
Ah, sí,
està que no pot
aquí.
Explicar
ai,
res.
Ai.
Aquesta sèrie, la veritat és que m'agrada molt, i a més dona un missatge pels adolescents i per tothom bastant positiu.
Sí, jo també ho penso, la primera temporada em va semblar...
A mi em va sorprendre molt.
Molt bona, jo pensava que seria una mica xurrada o fins i tot banalitat, i em va semblar una sèrie molt necessària, que jo quan la veia pensava, ostres, això és típic de dir, no? Però potser s'hauria de ficar a instituts o...
Exacte.
Això ho haurien de veure la gent jove. Però he de dir que trobo que va ser molt bona, excepte el final, últims minuts, perquè ja preparaven la següent temporada i crec que li restava serietat a la proposta, artísticament parlant, i aquesta segona no l'he vista, eh? Potser m'he d'empassar les paraules, però...
No fa mandra.
No, li no, sí, tinc ganes de veure-la, perquè m'agrada molt la primera, però no li trobo raó d'existir. O sigui, aquesta segona temporada per mi li treu qualitat a la primera perquè confirma el que són els productes, que això ja ho sabem tots, l'art gairebé no existeix com a tal per pura catarsi i prou, sinó que s'han de fer diners, això està clar. Però, ostres, li resta perquè... una segona temporada d'aquesta sèrie...
Parlarà del mateix que parlava la primera i amb la primera va quedar prou clar.
Sí, i clar, la primera era tan compacta, no?, i tan concisa que haver de fer aquesta segona segur que hauran d'anar per unes branques que vés a saber com ho faran i llavors jo crec que cauran en... Bueno, es notarà estirada, sí, sí. No? Es notarà que està feta únicament per l'audiència.
Bueno, veurem. Jo la miraré ja i ja la setmana següent o la que ve doncs
sí, en parlem.
Us comentaré allà.
Jo també la veuré.
Va, vinga, jo també. I així fem un debat.
Fem una sí. Mini tertúlia.
Sí, Pepa, tot toca veure la primera o la segona?
Clar.
Va, no, ja l'he vist la primera.
Ah, pues mira.
Ah, doncs ja està. Tots.
Doncs torna, on aniràs?
Doncs que potser li va semblar, potser li va semblar un trunyet i no ho ha volgut dir.
No ho ha volgut dir. Doncs mira, jo us haig de dir que va venir el Diego Palau, doctor del Partaulí de Salut Mental, i així parlàvem de problemes mentals dels joves i tal, i li vaig comentar aquesta sèrie i em va dir que en una de les conferències o xerrades que van fer, doncs la van utilitzar com per documentar i per explicar com viuen a vegades els joves, no? I com cadascú doncs, viu temes tan potents com el bullying i el tema del suïcidi.
Sí, perquè normalment jo, que sempre se'm venia al cap de quan jo anava a l'institut, doncs que hi havia coses bastant similars que passaven a el que passa a la sèrie. I te n'acabes adonant de dir, ostres, potser no semblava tant, però...
Però potser
realment...
estàvem contribuint a assetjar aquella persona, no?
Que
no tots
dèbil,
som tan bons
mínima,
ni tan
doncs...
dolents. Doncs molt bé, molt interessant.
Sí, perquè a més va ser una sèrie que, acabo ràpid, que introduïa d'una manera molt orgànica personatges de totes les nacionalitats,
exacte.
Condicions sexuals, però d'una manera, això, orgànica, no? Ja introduïda de per si, normalitzant-ho. No ho havia de dir, no, és que aquest és tal, o aquest no. Ara sortia de l'armari. No, no, els homosexuals ja ho eren, els homosexuals ja...
O sigui, no justificava, això sortien i ja està. Sí,
era molt, això era molt interessant. De fet, recordo com una escena... amb una de les noies que és lesbiana i que els seus dos pares són homosexuals.
Ah, sí.
I constantment li pregunten, i tu, el teu nòvio, què? El teu nòvio pensa, ostres, els propis homosexuals que no se n'adonen i li estan a la seva filla, que no saben que és lesbiana, ja li estan ficant al cap el que és el cànon, no?
Molt
I la sèrie feia
sí.
moltes coses així que eren interessants, sí.
Molt bé, doncs ja tenim deures per la propera Exacte. Setmana. Què més?
I ara us en porto una altra, que jo sí que són deures ja d'estiu, potser diríem. Quatre temporades, i aquesta sí que és de l'HBO, y es una serie que se llama The Affair.
Señor Soloway, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo empezó todo este lío. ¿Recuerda la primera vez que la vio?
¿Están de vacaciones?
Pues sí.
Bienvenidos al fin del mundo.
¿Por qué no me cuenta cómo empezó?
Fue hace mucho. ¿Quién se acuerda?
Soy Noah, por cierto.
Soy Allison. ¿Me has encontrado?
¿Podría contarme algo más?
No puedo decirle qué pasó.
¿Ya os conocéis?
En realidad no.
No tenía ni idea de que estaba casada cuando la conocí.
Me encanta ver esa sonrisa.
No, ¿cuánto es que vamos? Aquest, ya estaba casada cuando la conocí. O no sabía que estaba casada cuando la conocí. Doncs el títol ja també ens ve a dir una mica això. És una sèrie d'Agai Levy, el seu creador. Té quatre temporades, que ja s'ha confirmat una cinquena, 10 capítols per temporada d'uns 45-50 minuts. Es va estrenar el 2014 fins a l'actualitat i tenim a dos grans protagonistes, un home i una dona, que la veritat és que per mi d'aquesta sèrie les interpretacions és el que la fan ser una sèrie bastant, bastant potent. Tenim el Noah, que està interpretat pel Dominic West, que ja el teníem a The Wire, que la veritat és que ho fa molt, molt bé. I llavors també tenim a la Maura Tierney, que no l'havia vist a altres sèries. Bueno, sí que l'havia vist alguna pel·lícula, crec, però no l'havia vist gaire en papers així més protagonistes, i la veritat és que també els dos fan un duet molt, molt potent. Doncs us explico una mica de què funciona, de què va aquesta sèrie. Tenim el Noah, el Dominic West, que és escriptor i professor d'institut, i està casat amb la Ellen, amb aquesta altra protagonista, i és, a més és pare de quatre fills. Durant un estiu, estant de vacances a Montauk, als Estats Units, coneix a l'Allison, a la Ruth Wilson, una dona que intenta recomposar la seva vida després d'haver patit una tragèdia, que no explicaré ara, que ja la veureu, i en aquest mateix instant es comença a sentir atret per ella. Llavors comença una relació entre dues persones que estan casades, i a més ens explica com ens afecta aquesta relació sentimental a més que han sigut infidels a les seves respectives parelles. Però sobretot, lo bo d'aquesta sèrie és que ens ensenya les dues versions, des de l'home i de la dona, de la seva perspectiva que tenen sobre tot això que està passant. I fins a aquest moment han fet quatre temporades d'això, que ha donat molt joc, ha sigut molt potent, ha rebut molt bones crítiques.
Doncs llavors i... sí que són diferents, no?, els seus punts de vista.
Exacte.
Sí. O és una infidelitat molt llarga.
Sí, no. I també. Són postures absolutament irreconciliables.
No, i la veritat és que les interpretacions són molt, molt potents, i és una sèrie que també recomano molt de veure. I, bueno, potser us mireu tres capítols i no us acaba de dir el què, però jo crec que amb els dos primers capítols ja són prou potents com per dir, això s'ha d'anar mirant, no és lenta, es passa ràpid i està molt xula, la veritat.
Fa bona pinta.
I ja per última, us portaré una sèrie que a mi m'agrada molt, i a sobre m'agrada molt per tot el tema que només va tenir una temporada, i us explicaré per què va tenir només una temporada, més és una sèrie de la ESPN, i una sèrie que es diu Playmakers.
When you're in that zone... In its power, it's on now. Reason is lost. Desire takes control. And you never want it to stop.
Vale, doncs amb aquesta sèrie tenim una sèrie que...
Ens ha fet ballar, eh?
Exacte. Estava
aquí el
Home, el Pep estava donant-ho tot, eh? Això...
És una sèrie d'esports, però realment no és d'esports. És una sèrie que va estrenar a l'ESPN el 2013, té només una temporada d'11 capítols, cada capítol dura 50 minuts. Aquesta sèrie ens explica la història d'un equip de ficció, els Cougars, que és de futbol americà, on està integrat per jugadors amb problemes molt reals, on l'esport és secundari només, surt poc esport realment. Els jugadors, les seves vides, les seves lluites, són el tema de tensió, i la imatge de l'atleta sant, de l'atleta sa i exitós, és desconstruïda per tots aquests problemes que tenen els atletes, on tenen carreres curtes, on les lesions els poden afectar molt, on tenen també problemes amb dones, etcètera, etcètera. Exacte, amb les drogues... I realment, pues, t'ensenya tot això, aborts, homosexualitat en l'esport, que
Tots els temes tabús, eh?
Exacte, quasi ningú ha sortit de l'armari, esportistes grans que segur que tots els veiem per la tele i no ho sabem, però i realment no surten de l'armari per tot allò que els hi diran, o perquè l'esport realment és com una carrera d'èxit i només s'ha de veure l'èxit i que tothom segueixi comprant samarretes, segueixi consumint l'esport i deixen de banda tots aquests problemes que realment també tenen els esportistes. I nosaltres, clar, veiem que tenen molts diners, que viuen en cases molt xules, que tots tenen dones molt guapes, però realment vés a saber quan són feliços i quans no en són. I com que aquesta sèrie va tenir molt èxit i parlava sobre tots aquests temes que potser no interessen tant que la gent sàpiga sobre els esports, ESPN va decidir doncs, no renovar aquesta segona temporada perquè no estava ensenyant aquestes coses que volen que ensenyi l'esport, que és l'èxit, els diners i que són superguais.
Que fort, o sigui, que no tenen problemes. Censurar, no?
I la van censurar, i per això era una sèrie que volia portar, perquè la veritat és que està molt xula veure tota aquella gent que és esportista o que li agrada l'esport o que realment vol saber com funciona una mica la vida personal dels esportistes del rendiment. I doncs, bueno, la van censurar perquè no deia el que volien que digués.
Clar.
I també és una cosa molt... que jo crec que és molt interessant veure-la per totes aquestes coses. I amb això doncs acabem les tres sèries que porto avui.
Déu-n'hi-do, avui has portat un bon grapat de sèries diferents i de bona qualitat. I ara, Bea, música. Vinga, és en torn d'en Xavi Miralles. Què ens portes?
Doncs mira, abans de començar amb les estrenes, us porto el que fèiem del semàfor verd, semàfor vermell o pols amunt, pols avall. Què vols, amunt o avall?
Primer avall i després amunt, no? Sempre.
Doncs porto per mi sorpreses de les dues.
Clar.
Cap avall, però molt avall.
Oh.
La nova pel·li de l'Annette Bening amb el Jamie Bell, que es diu Les estrelles de cine no mueren en Liverpool. Quin desastre de pel·lícula.
Ah.
Mec total, un bluff que es va estrenar la setmana passada, i no la recomano gens, una pel·lícula encarcarada sobre una estrella de cinema, una actriu que va existir de veritat, no direm qui és per qui ho vulgui descobrir, molt particular, que va tenir un afer amb un noi molt més jove que ella. Bé, una pel·lícula que pretén ser clàssica però que no ho és, amb uns diàlegs pobres, una narrativa super deficient, o sigui, de veritat molt i molt malament, i és una pel·li que ha rebut prou bones crítiques, o sigui,
ostres,
que no hi estic gens d'acord, gens d'acord. En tot cas, aquest per mi és el vermell. I anem cap al verd, una sorpresa per mi, ara flipareu.
A veure.
Flipareu. Però ho dic molt de debò. Vaig anar a veure Verdad o Reto, aquella pel·li
de... Ah, sí, ja la vas recomanar, que vam dir que aniríem,
sí, sí.
I no hem anat, eh?
Que va tenir unes crítiques nefastes.
Sí,
tot el contrari,
i t'ho vas passar...
I m'ho vaig passar pipa. La vaig anar a veure amb un amic i em va sorprendre perquè m'esperava que seria una caca de terror i ja està. Escolta, a més, superentretinguda, molt divertida.
Mm. Fa por, no?
No fa por, però és que és més thriller, és més aviat. Mm. Doncs recordeu, és que això és molt fort. Quina pel·li us vaig dir, com vaig fer el clàssic, que vaig fer Destino Final.
Destino Final.
Sí. Vaig dir, com
sí,
que em recordo
sí.
una mica, la vaig anar a veure...
I era semblant.
És la nova Destino Final d'aquest segle.
Que bona. Ah, doncs llavors sí que vaig a veure-la.
Heu d'anar-la a veure, la veritat. Dóna molt de sí i bueno, tracta temes de l'amistat i sobre les coses que es poden fer virals, que és prou interessant. L'heu de veure. A mi em va semblar... Sí.
Ring!
Superbé.
Ring. Molt bé.
I...
Què més?
D'això passo a les estrenes d'aquesta setmana i bé, com ja sol passar des de fa unes setmanes, tenim blockbusters tridimensionals perquè s'acosta al bon temps i, òbviament, la cita anual des que Disney va comprar Lucasfilms no pot faltar. Estem parlant d'una nova entrega de Star Wars i en aquest cas és l'spin-off del Han Solo.
Mmm...
Llevo haciendo chanchullos en la calle desde los 10. Me echaron de la escuela de vuelo. Por tener mis propias ideas. Voy a ser piloto. El mejor de la galaxia.
Chico. Necesito una tripulación. ¿Te apuntas?
Eso es sí.
Puede que yo sea la única
Doncs bueno, aviam, qui no coneix en Han Solo?
Home,
qui no coneix en Han Solo?
Home, vaig ben joveneta.
Clar. A veure, Disney ho està fent molt bé des que ha comprat Lucasfilms a nivell comercial. A nivell de qualitat, per mi també, però per altres potser no. Per mi l'última pel·lícula que van fer de Star Wars per mi és la millor de la saga gairebé, juntament amb alguna altra. L'spin-off que van fer de Rogue One em va encantar. I ara anem a veure què han fet amb Solo, perquè li han dit Solo, una història de Star Wars. Aviam, això és com una preqüela de la primera de totes, perquè es coneixen doncs, les primeres passes que feia el Han Solo abans de convertir-se doncs, en el personatge que tots coneixem quan va ser interpretat pel Harrison Ford. Uh-huh. En aquest cas, li dona vida a l'Alden Ehrenreich i aquest noi doncs, és prou nou en el cinema, llavors han agafat una cara nova, però s'han envoltat de noms superconeguts, que per cert tots ells estaven a Cannes, perquè vaig justament coincidir amb la red carpet de Solo, que estava...
Ostres, bueno, afortunat!
Ara, sí, ara en parlarem d'això, perquè la promo que estan fent és increïble. Emilia Clarke, reina de dragones, Khaleesi de Game of Thrones, que a mi em fa una mandra terrible, perquè és una actriu dolentíssima, però està aquí, llavors, un punt més perquè Solo em faci més mandra de la que em fa, però ja arribarem a això. Donald Glover, Woody Harrelson, Thandie Newton, el Paul Bettany, bé, en tot cas, hi ha un repartiment potent. Què ha passat una mica amb Solo? Amb Solo estan fent una promoció, per mi, descomunal, o sigui, és com una grandíssima aposta de Disney, però no sé ben bé si és una grandíssima aposta perquè la pel·li és molt dolenta molt bona, o si és molt dolenta i llavors estan fent una promo molt més reforçada.
És que et dic una cosa, que clar, interpretar a Han Solo també és difícil,
és difícil.
Perquè el llistó era...
Jo saps què passa? Que crec que...
Clar, Harrison Ford és aquell personatge...
Clar, és
que...
ell. Aviam, jo trobo que el repte és difícil, però bueno, s'ho estan currant, ho estan fent ben fet, però jo crec, ara, bueno, fans de Star Wars, mateu-me. A mi el Han Solo em fa mandra. A mi sempre m'ha fet mandra.
Ai, no, a mi vale? M'encanta no. El personatge tan irònic, tan...
Jo ho entenc, jo us entenc, eh? Jo us entenc, però no és que no m'agradi, sinó que em fa una mica de mandra, però bé. Però clar, si després a sobre està l'Emilia Clarke, que ja sé que per tothom és un punt a favor, però per mi no. Però el pitjor punt és que això ho dirigeix el Ron Howard i, òbviament, és un bon director molt reconegut, però per mi és un director que sempre s'ha quedat a mitges, perquè us puc fer una llista de pel·lis que ha fet: Llamarades, Apolo 13, Una mente maravillosa, El código da Vinci, Ángeles y demonios, Rush, En el corazón del mar, Inferno... No és un mal director, però per mi no té cap pel·lícula brillant, ni tan sols Una mente maravillosa, m'ho sembla. Llavors... és un director que no sé si l'elecció era la millor.
Sí, que li faltarà força, no?, aquest Han Solo amb
jo,
aquest director, potser.
No sé, és el que predic, però potser m'equivoco i la pel·li em flipa. Clar, la crítica absolutament dividida, que això no ha passat amb cap altra de les pel·lis que han fet últimament Disney de Star Wars, ni Rogue One, ni els episodis nous, totes han tingut crítiques molt bones. Aquesta l'han deixat d'una pel·li superguai, superdivertida, superentretinguda, a què han fet, això és fatal. Llavors, a Cannes... O sigui, us he de dir que la promoció era bestial. Els cotxes amb els que es passejaven els guardes de seguretat i tot l'staff de Cannes, tots els cotxes portaven imprès el cartell de Solo. El dia de la red carpet, la festa de l'equip va ser a la platja de Cannes i van fer focs artificials que anaven compassats amb la banda sonora de la pel·lícula.
Wow.
O sigui, qui ho vulgui veure, ho tinc als meus stories, hi ha una carpeta que és Cannes, allà ho podeu veure, és molt fort. O sigui, el Chewbacca estava allà, en persona. O sigui, un home vestit de Chewbacca per allà.
Que
o sigui,
fort.
La promoció, increïble, però ja no només en els festivals i on s'ha estrenat, sinó a Madrid, la parada de metro de Sol, no es diu Sol aquesta setmana, es diu Han Solo. Vale? Han canviat la marxa dels guardes del Buckingham Palace de Londres i la música que li posen és la de l'Imperio. Tin, 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 tin. Mentre els guardes van fent el canvi. O sigui, molt heavy la promo de Solo. O sigui, qui no la vegi...
Això és millor la promo que la pel·lícula.
Aquí és quan
clar, per això és el que deia, que no saps si fan tanta bona promo, perquè la pel·li és...
No ho sé, s'ha de veure. S'ha de veure. En tot cas, els fans de Star Wars crec que...
Ah, jo aniré, segurament.
Sí, jo també.
S'ha de veure, per després criticar-la o no? O recomanar-la?
Jo vaig amb ganes que sigui bona, com la resta. Esperem
que
sí, esperem que sí. En tot cas, ja veurem si es queda el vermell o el verd.
Ai, que la força no s'acompanyi.
Que la força no s'acompanyi. I d'això, doncs, passo a una pel·li... Avui semblaria seré un hater avorrit, ho sento molt, però és que jo Han Solo li tinc ganes, eh? Però el que ve ara sí que em fa una mandra, que això és terrible. Una pel·li francesa protagonitzada per l'Omar Shai, que l'Omar Shai és l'home negre de la pel·li Intocable.
Intocable, sí.
Que ara ja fa moltes pel·lis. Jo no he vist Intocable, però aquest senyor
doncs
fa...
Ah, és boníssima. Ho sé,
tothom m'ho diu. Però ell em fa una mandra tremenda per les pel·lis que ha fet després. Totes les...
Clar, jo les altres no les he vistes.
Jo vaig veure Mañana Empieza Todo, Comença Tot, i aquella m'ha agradat molt també.
No, que potser, ja et dic, que jo parlo d'aquest senyor sense saber-ne, però saps allò que, no sé, jo tinc actors que em fan mandra, Gwyneth Paltrow em fa mandra, Denzel Washington em fa mandra, Rachel Crowe em fa mandra, doncs aquest senyor me'n fa, i més si fa una pel·li que es diu El Doctor de la Felicidad.
Es él.
¿Qué tiene él que no tengamos nosotros?
Es aristócrata.
Es guapo, es muy guapo. ¿No me lo habías dicho?
¿Decirte qué?
Pues que es...
¿Qué es qué?
Alto.
Sí.
Muy alto.
Este es su pueblo, doctor.
¿Y la población es pobre?
Al contrario, acomodada y rica.
Mi querido colega ha desperdiciado una situación magnífica. Debería haberse marchado cubierto de oro.
Los habitantes de Saint-Maurice gozan de buena salud.
Las personas con buena salud son enfermos que ignoran su estado.
El doctor Nock hace saber que ofrecerá consultas enteramente gratuitas todos los martes.
Hacerlo gratuitamente oculta algo y no es normal.
Soy médico y como tal me debo a mis clientes.
El doctor Parpalé decía mis pacientes.
4.000.
¿Qué? Me había dicho 3.000.
Pero es más grave de lo que creía.
Aviam, no culparé a la peli perquè ara estic pensant que en realitat no es diu El Doctor de la Felicidad. El Doctor de la Felicidad li han posat aquí perquè ens tracten com a ovelletes tontes i aquesta peli es diu Nock, que és el nom del protagonista, però clar...
Ja, no sé per què fan això, no?
Doncs perquè realment la gent no la... És com... O sigui, si ho fan és perquè la gent la va veure més. Si es diu El Doctor de la Felicidad, que si es diu Nock, que ho sàpigues. Llavors, al nivell cultural potser l'hem de millorar, sí. És així, si ho fan és perquè la gent el va veure més. Bé... aquesta premissa se'm fa una mica curiosa, mandrosa però curiosa. És el Nock, que és un estafador que es converteix com a metge, i llavors el que fa és fer creure a tot un poble que les persones sanes estan malaltes per poder-ne treure pasta i fer-se ric, bàsicament. Llavors, òbviament, si és una pel·li francesa protagonitzada per aquest senyor que fa pel·lis amables, doncs segurament aquest personatge va tirar un camp i se n'adonarà que no es pot aprofitar de la gent. Però bé, pels que siguin amants del cinema francès i sobretot d'aquest senyor, que jo crec que ja té uns seguidors molt ferms, doncs El Doctor de la Felicidad és l'aposta per aquesta setmana. I d'això passa una cosa radicalment diferent. Una pel·lícula australiana, que és un western amb temes relacionats amb el racisme cap als anys 20, que aquesta pel·li ha rebut molt bones crítiques, per cert, a diferència del Doctor de la Felicidad, que no ha funcionat gaire. I aquesta nova pel·lícula, que dic, està inspirada en una història real que va passar a l'interior d'Austràlia cap a l'any 29, quan un aborigen va matar el propietari, un propietari blanc, entenem, un propietari que tenia d'un establiment, el va matar en defensa pròpia. Llavors, el Sam, que és l'aborigen, i la seva dona fugen, perquè òbviament no es pot matar un blanc, no? Llavors, què és el que passa? La pel·lícula se centra en la persecució de les autoritats d'aquesta parella d'aborígens. Llavors, òbviament, a través d'aquesta pel·li podem veure moltes temàtiques de racisme, i això, irònicament, es diu Sweet Country.
Harry March. He's taken over North Creek Station.
I need to fix up my trap yard. I was wondering if you could help me.
Where'd you get your black stock from?
Oh, no. We're all equal here. All equal in the eyes of the Lord.
Come on.
No.
Shut up!
Where?
Come on, you little bastard! No. Ah! You run away, I'll shoot you for desertion.
Now you give me that boy you're hiding! You let him out! You harboring a pistol!
Harry March is dead.
That black fella Sam killed him. You see it?
No.
Sorry, sir. There's been a shooting.
We gonna catch this murder?
Yes, boss.
When?
Real soon, boss.
Sam's way smarter than we are. All these days we never come within 2 miles of him.
Clar, aquesta és una pel·lícula que suposo que també farà reflexionar, no?, a l'espectador, amb molt de missatge al darrere, valors, denúncia...
És una pel·li més difícil de poder anar a veure perquè potser no és tan amable, però que té un públic també molt fidel. Ja no es fan westerns i en realitat doncs, aquest és un western que aposta no només per la tensió que té en si el western, sinó per denunciar temes de racisme. No? La pel·lícula va guanyar al Festival de Venècia el Premi Especial del Jurat, per tant té un bon coixinet, i aquesta, si la volem veure... Hem de ser una miqueta minuciosos buscant els cinemes on la facin perquè no serà una d'aquestes que es posaran a tot arreu. I d'aquesta passo a la que per mi també és potser la més interessant d'aquesta setmana. Ja saps que sempre la soc deixar pel final perquè sol considerem que són pel·lícules no molt conegudes. És una pel·lícula del 2017, arriba una miqueta tard. És un drama romàntic amb tema d'homosexualitat pel mig. Tracta la història d'una dona que es va criar en una família ortodoxa jueva i que torna doncs, a la seva llar amb motiu de la mort del seu pare, no? Això és el que la fa tornar. El seu pare era doncs, un... Ara no em surt en català, un rabino. Com es diu en català? Bé, bueno, és un cura, un...
Sí,
bueno,
diria un rabí, un monser.
Un rabí. I llavors, què passa? Doncs que imagina't que aquesta noia torna per això, perquè el seu pare ha mort, una persona relacionada amb l'església, família ortodoxa jueva, bla, 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 i es comença a dir que aquesta noia té una història d'amor amb una amiga de l'escola. Llavors...
Uf, clar, imagina't.
Ja ho tenim tot. I les dues actrius que ho protagonitzen, i aquí està la potència, són Rachel McAdams i Rachel Weisz.
Ronit, no te esperábamos.
Perdona, lo olvidaba. Mi padre ha muerto.
¿Y solo vienes a velar al rabino?
¿A qué más iba a venir? Hola, Esti.
Tu esposa, ¿no se distraerá con el regreso de Ronit?
Todos te hemos perdonado. ¿Por qué, Bruma? Por todo. No pensábamos volverte a ver. Siento decepcionaros. Y no te has casado.
Es primordial que esta semana nos comportemos con honor. Es lo más importante.
Honor. Esto es una locura.
Esta es mi casa. Y la tengo en orden.
¿Por qué te casaste? Él pensaba que...
Això és Disobedience. Clar, Disobedience, perquè és que aquestes no obeeixen a res del que els les envolta. Res de les que les envolta. Aquesta pel·lícula ha rebut molt i molt bones crítiques i al Festival de Toronto va ser la presentació especial. O sigui, és com una pel·lícula que van tractar doncs, d'una manera més especial per ser la que era. Jo crec que està molt bé perquè cada setmana almenys hi ha una pel·li que tracta doncs, temes de feminisme o dones, homosexualitat i a més. Això significa que està havent-hi un canvi i em sembla positiu, em sembla molt positiu que això estigui passant i sempre recolzo aquestes pel·lis. Aquesta també costarà de trobar, o sigui que hem de ser una miqueta més primirats per trobar-les. I passo ara a una cosa superdiferent, al meu clàssic, que ja saps que els meus clàssics no tenen res de clàssic, és una pel·li del 96. Però és que he pensat, no portaré ara aquí una pel·li relacionada amb Star Wars, que això no. Ho fem cada any, perquè cada any s'estrena una. No. I he pensat, escolta'm, quina és la pel·li que més t'agrada del Ron Howard? Perquè és que no hi ha cap que m'encanti. O sigui, que estan bé, Una mente maravillosa està guai, doncs mira, El Código da Vinci era entretinguda, però allò de dir quina pel·li t'encanta, no hi ha cap que m'encanti, però hi ha una que és, per mi, una fricada que m'agradi tant, però m'encanta, no sé ni si la coneixereu, però si no la coneixeu, us dic, una pel·li de l'any 96, dirigida pel Ron Howard, protagonitzada per Mel Gibson, que el van nominar al Globus d'Or per aquesta pel·li, on el Mel Gibson interpreta a un propietari d'una empresa multimilionària, té una pasta que no se l'acaba, i que la seva vida es veu alteradíssima quan el seu fill
quan
és
segrestat. Quan compra un quadre blanc.
No, no. No, aquest es gastarà els diners en una altra cosa. El seu fill és segrestat. Ah, us comença
sona,
a sonar?
Em sona.
Encara no et dic el títol.
A veure.
I doncs li demanen diners a canvi, llavors ell, com que prepara tot això, ell no s'ho pensa, però uns fets que no desvetllarem li fan veure que aquesta gent, per molt que doni els diners, mataran el seu fill. Mm. I llavors, com a bon Mel Gibson que ell és...
Diu, ja n'hi ha prou de negociar.
Ja n'hi ha prou, i agafa uns mètodes que no són tan ortodoxes i se'n va a salvar el seu fill. I aquesta pel·li l'haurem vista a la televisió moltes vegades i és Rescate.
I came from fairly humble beginnings from upstate New York. I'd never even been on an airplane before. In 1971, I threw everything I owned into a charter service.
In a world where great risks can bring extraordinary rewards.
We've grown 37 countries worldwide.
The most important thing to me these days, family. Mine. Yours.
Tom Mullen has succeeded.
He's so shy. Next month he's doing the underwear billboard in Times Square. Ow!
Beyond his wildest dreams.
I have your son. Give me $2 million or you'll never see him again.
Sean!
Your only priority is getting your boy back. Is there some sign that he's alive? Is he indoors? Is he outdoors?
Oh, he's there!
How many kidnappings have you worked before?
10. Got back 7.
What went wrong?
If I were a betting man, I would bet on the people who pay.
Did you bet on the ones where you got back a corpse?
Hello?
They had him right where they wanted.
Yeah, he hung up.
You don't know where he is. You don't know where he is. You're the FBI and you don't know. Come on, get him!
Until he did.
Is our son dead?
Don't ever think that. What they never expected.
Turn on your TV, Channel 5. Keep
watching. Clar, doncs estàvem sentint aquest tràiler en versió original d'aquesta pel·lícula de Mel Gibson, que Rescate, que ens deia en Xavi Miralles, que era un clàssic dels 90, però amb aquesta història convulsa d'un pare doncs, que decideix posar solució al segrest dels seus fills.
És que mira,
haurem de veure.
Jo...
Em sona molt, però potser també aquesta temàtica també doncs, ha sigut
recurrent. És que jo, més que un clàssic, el que acabo portant és una pel·li que m'agrada més.
Clar, però ja ens agrada, perquè així també no ens encomanes. Exacte. Les ganes de veure-la.
Sí, no, però sí que realment penso que són doncs, pel·lícules que ja tenen una miqueta d'aromilla clàssic. Mm-hmm. Qui no l'hagi vista, l'ha de veure. Surt la Lily Taylor, ho fa molt bé, el dolent és el Gary Sinise, no sé com es pronuncia mai el seu cognom, que segur que tots l'heu vist, i és una pel·lícula que és molt emocionant, no és una americanada d'aquelles de el padre que salva l'hijo, no, és guai. La René Russo surt com a secundària, molt interessant. I abans que se m'acabi el temps, recordar que avui és dijous, avui es fa la versió original als Cinemes Imperial i a l'Eix Macià, i a l'Imperial podrem veure McEnroe avui, que hi ha tots els horaris, i a l'Eix Macià podrem veure la pel·lícula del semàfor vermell, Les estrelles de cine no mueren en Liverpool, que clar, jo no la puc recomanar, però per qui li agradi l'Annette Bening, que hi vagi, que
exacte,
realment sí que és una pel·li per veure en versió original per la seva interpretació. I la setmana vinent a l'Imperial faran El doctor de la felicitat, de la que hem parlat avui,
Knock,
exacte, i a l'Eix Macià faran Solo. O sigui que per qui vulgui anar-la a veure en versió original, dijous que ve.
Home, molt millor. Jo sempre que puc, en versió original.
Totalment.
Que canvia moltíssim. Doncs, com sempre, un plaer. Sergi, Xavi, que vagi molt
igualment
bé la setmana.
Que vagi molt bé.